migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, encara que el tema que parlarem ara és un d'aquests temes que enfaden. Que enfaden, sí, enfaden. Mireu, parlarem d'impostos, ja us dic ara. I m'agradaria començar amb una genèrica, amb una frase genèrica, que segurament, amb una més o menys coincidència, tots podríem compartir. A ningú li agrada pagar impostos. Suposo que aquesta seria la màxima, ja ho deixaria aquí. A ningú li agrada pagar impostos, i això és cert. A més, això afegim moltes coses, com per exemple, a Catalunya tenim una de les fiscalitats més altes de tot Espanya. Penso que la supera Balears i... No, de fet, la supera Balears i Canàries. Però la pressió fiscal a Catalunya és enorme, molt gran, molt gran. De fet, de tots els impostos que hi ha autonòmics, que depenen de les autonomies, Catalunya els té tots. No sé si tenim 15 impostos autonòmics, de les que més impostos autonòmics tenen. La pressió és elevadíssima. Per què és així? Què passa? De fet, un pensa, es podria administrar millor tot això o no? És una qüestió de recaptar més o d'administrar millor? Segurament, en principi, podríem parlar d'administrar millor. O de les dues coses en funció, perquè tal com tenim la deute, possiblement sí. Però segurament, administrar millor ajudaria molt. Ajudaria molt. Jo estava, precisament, avui, que ja es feia pública, la notícia de l'anomenament de la nova alcaldessa, entre cometes, de nit, la Carmen Zapata, serà la nova alcaldessa de nit de Barcelona, la comissionada de nit, que serà l'encarregada de vetllar per les bones relacions en el sector nocturn, la gent, garantir el descans, garantir la bona activitat del sector de l'oci nocturn. Bé, fins aquí està molt bé, però tu penses, clar, i això? Cal destinar-li un pressupost al departament? O això perfectament ho podria haver fet un departament que ja existeix dins de l'Ajuntament de Barcelona i podem estalviar-nos, no sé, certs diners? Vull dir, és una cosa, perquè abans qui s'encarregava de tot això? Qui feia tota aquesta feina? Perquè l'Ajuntament o una alcaldia o un ajuntament s'encarrega de tota una ciutat o de tot un poble de dia i de nit, és a dir, les 24 hores. I ha d'anar a les necessitats de dia i de nit d'una ciutat. Llavors, fins a quin punt era necessària? Realment ha estat molt benvinguda, eh? Tot el sector de l'oci està encantat amb la rebuda i estic convençut que és una gran professional. No ho dic per ella, ni molt menys, eh? Ni molt menys. Però sí des d'un punt de vista administratiu i de recursos públics. Això m'ha vingut bé per dir-ho. Ara, dels impostos, surten coses que moltes vegades passen invisibles i de puntetes per dalt dels nostres ulls. Els impostos són necessaris. Són necessaris. Per sanitat, per educació, per les carreteres, per serveis socials, per tantes coses, per piscines, per biblioteques municipals, per manteniment de... Anava a dir ferrocarrils, però igual aquí us enfadeu amb mi. El cas és que els impostos són necessaris. La pregunta quedaria aquí. La qüestió, possiblement, és com es gestiona tot això i si hi ha un volum burocràtic de diners públics que no marxen o no s'inverteixen de forma pràctica davant de tot això. Mireu, no només això, i aquí és un exemple de l'alta fiscalitat que tenim a Catalunya, parlem de l'IBI, l'impost de béns immobles que depèn directament dels ajuntaments. Són els ajuntaments els que marquen aquest impost. De tot Espanya, Girona, Lleida i Tarragona són dels municipis més alts que hi ha a Espanya. De fet, ho lidera Girona, seguit de Lleida. Són els dos municipis que més alt tenen l'IBI. Hi ha un perquè davant de tot això, eh? No és un perquè. I la pregunta és, per què passa això? Doncs anem a parlar del tema. I anem a parlar del tema precisament amb l'Ajuntament de Lleida i li farem aquestes preguntes del per què a la senyora Carme Valls, que és la quarta tinenta d'alcaldia i regidora de Bon Govern i regidora de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida, que ha tingut a bé parlar amb nosaltres d'impostos, que no és una cosa fàcil per un polític. S'ha de parlar perquè és, i s'ha de dir el per què es fan les coses, que aquí és un punt, i ara que ens està escoltant li faré aquesta pregunta de si manca aquesta comunicació des de l'administració i el públic, no? I el poble, per dir, ei, no, pugem els impostos, però per això i el dediquem a això, a això i a això. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per parlar d'impostos, cosa que no, és un tema d'aquells que no agrada a ningú, però s'ha de parlar.
No, sí, tu deies a la presentació, a ningú ens agrada pagar impostos, però als polítics tampoc ens agrada ni pujar-los. O sigui, jo crec que el pitjor dia de l'any és l'any aquell que presentes les ordenances fiscals, no?, davant del ple, i te veus obligada, en el meu cas, doncs, a dir-li a la ciutadania, escolta'm, això és el que podem fer o això és el que no podem fer, no?
Clar, és un que... Sí, perdona.
Els impostos són necessaris, eh? Els impostos, com tu deies, ens donen drets i ens donen vida, no? Ens donen qualitat de vida.
Clar, és el cas. Des d'un punt de vista polític, evidentment, a cap partit li agrada pujar impostos perquè d'entrada no és popular. Comencem per aquí. Després, Carme, per què Lleida està al segon lloc amb l'IBI més alt de tot Espanya?
Bueno, mira, jo t'explico. Ara mateix, bueno, vosaltres, l'any passat, Lleida, quan nosaltres vam començar a governar, el primer que vam fer va ser baixar l'IBI i tornar al nivell d'IBI que teníem a l'any 2019. Aquest any ens hauria agradat tornar-lo a baixar, però finalment no ha estat possible, doncs, bueno, degut als nous tarifatges de recollida d'escombraries. Però jo crec, sobretot, Lleida, més que altra ciutat, no?, exerceix molt el tema de la capitalitat. La capitalitat, que a tots ens agrada, no?, diem, som la segona capital de Catalunya, som capital, però la capitalitat no és gratuïta. La capitalitat el que t'obliga és a donar tota una sèrie de serveis perquè en gaudeixin no solament la gent que viu a Lleida, sinó, en el nostre cas, la gent del voltant, no? I nosaltres som una capital que arroplega moltíssima gent dels voltants, no? Fins i tot gent de la província d'Osca, en el nostre cas. Clar, nosaltres, per exemple, mira, te podria donar mil raons, eh? Sí. La ciutat número 1 amb serveis d'escoles bressol, mentre que Barcelona, per exemple, té 2 places per cada 1.000 habitants, nosaltres en tenim 6. 6 places per cada 1.000 habitants d'escola bressol, això és un cost important. Nosaltres som una ciutat molt gran, tenim 500 quilòmetres d'horta. Per una ciutat que té només 145.000 habitants, mantenir tot això suposa un cost afegit important, que requereix aquells serveis que a vegades, a més, són invisibles a la ciutadania, no? Perquè ens hem acostumat tant a tenir-los que els hem deixat de donar valor, no? Aquest valor afegit, que és el que dèiem, que genera aquesta qualitat de vida, no? Que és per al que serveixen els nostres impostos. I, a més, les capitals petites, com Lleida, doncs tenim moltes competències impròpies. Aquest és un dels grans quers, no?, dels petits ajuntaments, no? Aquestes competències impròpies que ens veiem obligats nosaltres a fer perquè no ho fa la resta d'administracions, i que els hem convertit en part ja de les nostres obligacions, no? Quan en principi, a lo millor, no ho són. Parlem moltes vegades de les escoles bressol. Nosaltres tenim, per exemple, ludoteques,
sí,
que tenim servei matí i tarda. Quan tu, per exemple, vas a Barcelona, i dic Barcelona perquè la major part de les ludoteques només fan servei quan s'acaben les escoles bressol, a partir de les 4:30 de la tarda. Nosaltres donem servei des de les 8:30 del matí a les ludoteques. Llavors, tota aquesta sèrie de serveis, doncs, bueno, és veritat que ens han ficat al rànquing per damunt d'impostos. Però també, jo sempre dic el mateix, tu no pots mirar la part i fer de la part el tot, no? Perquè, al final, l'IBI és una part dels impostos. Hauríem de veure la resta d'impostos que paguem.
És qüestió, exactament, tal com ho estàs explicant, és una qüestió de saber què es fa amb aquests impostos, amb aquests diners. Llavors, la pregunta que et faig, Carme, és possible que hi hagi un problema de comunicació? És a dir, comunicar a la ciutadania, en aquest cas suposo que cada ajuntament hauria de fer la seva comunicació, en aquest cas us tocaria a vosaltres a Lleida, no? I explicar, i mira, tenim aquests diners i amb això farem això, això, això i això i això, i per això ho fem. És una qüestió possiblement que hi ha aquesta, una manca de comunicació d'arribar amb aquest missatge a la ciutadania?
Sí, completament d'acord. Mira, de fet, nosaltres ara volem engegar una campanya de dir-li què fem amb els teus diners, no? O sigui, però, per exemple, a la nostra pàgina web, el que passa, bueno, parlaríem, no?, de la bretxa aquesta digital, o qui accedeix a mirar, no?, estan penjats els pressupostos oberts. Lleida rep premis contínuament pel tema de transparència a la seva pàgina web, no? Però és cert, la gent no entra a la pàgina web.
Sí, Carme, exacte. Això t'anava a dir, sí, és veritat que vosaltres ho feu, molts ajuntaments, els que compleixen els protocols de transparència, si vols ho mires. Però, ostres, és que jo, no sé, possiblement un ciutadà no està per buscar... A veure què fa...
No, però no, tota la raó, eh? Tota la raó. Una de les coses que hem de fer, tota la raó, és vendre'ns. No ens venem, no ens sabem vendre.
Sí, correcte.
I tens aquesta sensació de dir, faig moltes coses i l'únic que veig és que potser la ciutat doncs podria estar més neta, o que potser, bueno, pues ara mateix nosaltres hem arribat ja pràcticament al ràtio de guàrdies urbans per nombre d'habitants que requeria que han de donar aquella seguretat a la ciutat, no? Doncs incorporem 20 guàrdies urbans més nous, clar, tot això requereix d'impostos. Sense els impostos, tu deies molt bé, no seríem capaços. És difícil entendre, 500 quilòmetres de camins per una ciutat com de 147.000 habitants, no? L'altre dia sentia parlar amb algú de Santa Coloma de Gramenet i me deia, nosaltres tenim 7 quilòmetres quadrats i amb 4 quilòmetres quadrats i vivim tots, no? Clar, jo pensava, clar, és que necessites la meitat de recursos que necessito jo.
És possible? O hi ha marge en algun moment de poder baixar impostos, si no de l'IBI, d'una altra partida? O això, un cop es puja, ja després dius, ostres, és que això, baixar-ho ara ens representa un problema. Com es veu això des d'un punt de vista de la Junta?
No. Jo ja t'he dit que l'any passat nosaltres vam baixar dos punts de l'IBI, quan jo crec que tota Espanya, en general, els va pujar, no? I nosaltres vam baixar dos punts. Nosaltres ara estem treballant moltíssim per ser capaços de captar noves inversions d'activitat econòmica, que era una de les mancances que té Lleida. Si nosaltres som capaços d'atraure activitat econòmica a Lleida, evidentment, i els ingressos han de vindre d'aquesta activitat econòmica, nosaltres serem capaços de rebaixar l'IBI, sense cap tipus de dubte. Però hem de ser capaços primer de generar, no?, de generar aquesta activitat econòmica. I per generar aquesta activitat econòmica hem d'invertir, no? És allò que dius, tu inverteixes perquè després t'ho tornin.
D'acord.
Doncs jo crec que Lleida està fent això. Estem invertint perquè ens ho torni. Al moment que nosaltres tinguem en marxa tot aquest nou polígono i totes aquestes noves empreses que han mostrat l'interès en venir a Lleida, nosaltres serem capaços de baixar els impostos. Després heu de tenir en compte una cosa. Hi ha poblacions com Lleida que estan perdent molta inversió, per exemple, amb l'impost de circulació de vehicles, no? Els camions estan anant a pobles on és molt més petit pagar l'impost de matriculació, i per tant nosaltres perdem aquests ingressos. Sí.
Doncs, senyora Carme Valls, primer, gràcies per parlar amb nosaltres d'impostos, que és un tema d'aquells que tenen espines sempre. Quarta directora d'alcaldia, regidora de Bon Govern i regidora de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida, agraït per la xerrada, molt amable.
Molt amables vosaltres, gràcies.
A tu, i ja ho he dit molt sincerament. Mireu, no només hem trucat a Lleida per parlar d'això. Hem trucat a altres ajuntaments, no diré ajuntaments quins hem trucat. I quan els expliques, mira, és que volem parlar d'impostos, volem parlar de l'IBI, volem parlar de per què es puja, volem parlar per què ho teniu tan alt, quin és el motiu, volem parlar de... Ostres, no és fàcil, eh? No és fàcil, no se't posen. No, els hi costa molt, així que... Molt agraït perquè comunicar, possiblement, i explicar el perquè de les coses sempre és d'agrair. Després pots estar d'acord o no, però això sempre és d'agrair. Va, que de seguida parlem del que passa l'Udegas el dia demà, precisament, un tribut a Héroes del Silencio, i en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Si us agraden Héroes del Silencio, atenció, perquè aquest proper dissabte, dia 26, a les 9 del vespre, a l'Ut de Gas, tenim un d'aquells tributs que no et pots perdre. No es pots perdre. Iberia Sumergida faran tribut a Héroes del Silencio aquest dissabte, dia 26. I no és fàcil fer aquestes coses, eh? I mira que porten anys. Mira que porten anys, eh? Iberia Sumergida, que a més està consolidat com la formació tribut més important que existeix ara mateix a tribut. A Héroes del Silencio. Tenemos precisamente al vocalista del grupo, al Javier. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, estáis consolidados como precisamente como la formación tributo más importante a Héroes del Silencio ahora mismo. ¿Cómo se digiere eso?
Bueno, sin duda somos los que más conciertos tenemos, eso es un hecho. Luego, lo de lo más importante ya yo creo que va por gusto. Pero sí, llevamos desde el 2007 y más de 1.200, 1.300 conciertos a las espaldas, o sea, una barbaridad.
O sea, lleváis desde el 2007, comenzaste en el 2007 en Zaragoza, ¿correcto? Ahí fue la formación.
Bueno, yo soy de Zaragoza, pero la formación es de Madrid. Venimos de Madrid, pero sí, bueno, hay sangre maña, pero yo ahora mismo vivo en Ávila, o sea, me voy moviendo por toda la península.
Qué bonito, pues, y la gastronomía, disfrutando de la gastronomía, eso es fantástico, eso siempre es bueno, ¿eh? Sí. Oye, ¿cómo se prepara un tributo a un grupo como Héroes del Silencio? Porque claro, estás ahí en el hilo, ¿cómo se preparan las canciones para ser lo más fidedignas posible?
Bueno, pues lo que te digo, yo, hombre, desde 2007, ensayo nos gusta mucho, es una banda que yo en los 90 escuchaba a diario, completamente a diario, y bueno, pues se ha ido surgiendo, fue surgiendo por puro hobby, y bueno, y se convirtió pues en un hábito de tocar en todas las salas de España y alguna vez en Latinoamérica, no sé.
Una de las cosas claras, Javier, que tenéis una cuidada pues puesta en escena, esto es una de las claves.
Sí, sí, nos gusta cuidar la puesta en escena del repertorio, sobre todo inventarnos órdenes de canciones, de hacerlo un poco a nuestra manera, puesto que ya hemos hecho pues las canciones que hicieron los Héroes del Silencio en su orden, en su día, y bueno, nos gusta sorprender. Este sábado vamos a intentar sorprender con otro pequeño giro de Sell Lead, con las canciones de Héroes del Silencio, obviamente, pero intentado pues ordenarlas de una manera pues más personal que como hacíamos años.
Claro, porque mira, precisamente eso te iba a preguntar, que cómo se ordenan las canciones, qué tipo de, vamos a empezar por esta, seguimos por aquella, o también hay algún paso a la improvisación en función de cómo se ve la situación.
No, solemos llevar una escaleta, un set list y nos ceñimos a eso, pero sí que lo vamos cambiando y que sí que tenemos varios órdenes, por así decirlo, en una misma gira. Y bueno, pues ahora pues en Luz de Gas somos conscientes de que tocamos el año pasado y nos acordamos de lo que hicimos, pues intentamos darle un pequeño giro, ¿no?, para la gente que repite, que son muchos. Y bueno, y las ordenamos pues como cualquier banda, pues por tonalidades, por colores, no sé cómo explicarlo. Hay canciones que se pueden empezar y hay canciones que se pueden acabar, ¿no? En todos los repertorios.
Además, cada vez que actuáis en Luz de Gas agotáis entradas, pero esta vez va a ser exactamente lo mismo, así que más vale que espabilemos. Javier, vocalista de Iberia Sumergida, oye, muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos y nos disfrutamos este sábado.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Oye, Siri, apunta a llamar a María por su cumple.
Claro, ir a ver a María por su cumple con Vueling. Apuntado.
Entonces, en lugar de felicitar a mamá, mejor apuntamos volar a casa con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a más de 80 destinos al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest divendres, dia 25 d'octubre. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I, si us sembla, fem una petita actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. I se'ns tira a sobre pluja. Se'ns tira a sobre pluja i pluja que almenys, segons les previsions i les alertes del Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, poden ser abundants o molt abundants. O molt abundants, pràcticament a tot el territori català. Això és la resposta a una bombolla d'aire fred que tenim a sobre i que es mantindrà durant tot el cap de setmana i que enllaçarà, si la cosa va com està prevista, amb un altre que se'ns tirarà a sobre ja a mitjans de setmana. Però comencem per aquesta. I avui divendres per la tarda el que tenim és una alerta pràcticament a tot Catalunya per intensitat de pluja. Les temperatures a la baixa. Serà a partir d'ara ja aquest vespre matinada que començarà la cosa d'oest cap a est i la pluja serà abundant. L'alerta important és demà dissabte, entre la nit de matinada de dissabte i matí, matí, pluja abundant. L'alerta puja fins i tot un grau. Totes les comarques per demà dissabte estan a l'alerta per intensitat de pluja, tot Catalunya, especialment les comarques del nord de Tarragona, les comarques de Barcelona i les comarques del sud de Girona. Aquestes comarques són les que especialment estan alerta i sembla que aquí enmig tindrem una bona regada, intensa i forta. De fet, durant tot el cap de setmana no farà net i les pluges i els núvols estaran presents. Per la tarda de dissabte aquestes pluges es mantindran sobretot a la façana nord del litoral i les comarques de Girona, en aquest cas, i continuarà la pluja, ja no tant per l'oest. Diumenge no farà net i es reactivarà i podrà ploure en qualsevol punt del territori català. És a dir, tindrem un cap de setmana molt, molt, molt inestable i molt, molt, molt passat per aigua en funció del lloc on de Catalunya no et trobis. Bàsicament, plourà a tot arreu. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs nosaltres de moment encara estem estables amb les retencions habituals a aquestes hores, sobretot a les rondes, on tenim les rondes molt aturades en ambdós sentits de la marxa, i amb alguna incidència a l'AP7, per exemple, ara mateix acaba d'aparèixer una avaria a la Roca, en sentit de Tarragona, un carril tallat, i retencions en aquesta mateixa autopista a Barberà en ambdós sentits i al seu lateral l'AP30. Només hi ha aquestes incidències. Com comenteu, tenim un cap de setmana i una setmana amb pluja a la vista. Sobretot mantingueu-vos informats si heu de fer viatges per intentar evitar problemes. I com no, bon cap de setmana.
Igualment, Sílvia, bon cap de setmana, cuida't.
Gràcies.
L'actualitat esportiva, mans i veu del José Luis Gil. José Luis, no sé si plourà a Madrid, o no plourà a Madrid, o si
no,
tindrem
estava,
un clàssic.
Quan ha dit vostè que comença a ploure?
Aquesta tarda, ja.
Aquesta tarda, o sigui, l'Espanyol-Sevilla d'aquesta nit passat per aigua.
Mira, li diré, és molt
9
probable.
9 de la nit, Cornellà.
És molt probable.
Puf, vaya, por Dios.
És molt probable.
Pues nada, ens mullarem.
De fet, per aquesta tarda hi ha una alerta activada al barcelonès Baix Llobregat, que seria la zona on estaria l'estadi.
Doncs que bé.
Hi ha una alerta activada per pluja. No serà una alerta activada perquè és possible que hi hagi intensitat de pluja
avui a l'Espanya. Si amb una mica de sort, vostè s'equivoca i el Meteocat s'equivoca...
Tens unes ganes de que m'equivoqui?
No.
Escolta'm, em puc equivocar, eh? Però que jo no m'ho invento.
No, que vostè interpreta els mapes.
Són els mapes del Meteocat.
Sí, això ja em passava amb el Losada. Vostè interpreta els mapes, ja està.
No els interpreto. És igual. Com ho tenim, això?
Que el clàssic ja ha començat, senyor Cruz.
Ah, sí?
Sí. El clàssic és demà dissabte a les 9 de la nit al Bernabéu. Però ja ha començat. A mi em fa l'efecte, eh? A les sales de premsa, perquè ja han parlat Flick i Ancelotti, i escolti, com aquell que diria, el tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick, ha sortit a l'atac.
Bien, tenemos nuestro planteamiento, ideas. Ya las teníamos contra el Bayern. Nos dimos cuenta que teníamos que mejorar. Y todo va de eso. Todos los partidos que jugamos, a fin de cuentas, tenemos que ir adaptándonos al próximo partido. Y como siempre digo, tenemos que adaptarnos también, en este caso, al Real. Jugamos ahora contra el Madrid, ¿cierto? Y por lo tanto es un equipo donde, evidentemente, todos los jugadores están muy preparados. Pero a fin de cuentas, confío en mi equipo. Creo en ellos, porque lo están haciendo genial.
Ho estem fent genial i estem en el millor moment per anar al Santiago Bernabéu. I a Madrid, Ancelotti, preguntat per Lamine Yamal, ha sortit una mica a la italiana, una mica al catenaccio.
Un jugador muy peligroso, obviamente, pero no hay que focalizarse demasiado. Obviamente tú tienes siempre que tener en cuenta las calidades del rival, pero también tú tienes que estar más focalizado en lo que tienes que hacer y lo que quiere hacer, sobre todo. Es un equipo, obviamente, que respetamos un montón porque lo está haciendo muy bien y todo el mundo le reconoce esto. Ha empezado muy bien la temporada.
Això sí, ha dit Ancelotti que el Barça no li treu la son. Vaja, que cap aspecte ni cap cosa li treu la son al tècnic.
Difícilment, eh?
Difícil. Sí, aquestes alçades de la seva pel·lícula...
Aquestes alçades...
Ja és molt complicat.
Con otras más feas hemos bailado.
Efectivament. En el plan esportiu, Eric García. El Barça no arriba, mentre que al Madrid, recordem, les baixes de Courtois, Rodrigo, Carvajal i Àlava. Parlàvem d'aquest Espanyol-Sevilla, no de la nit a Cornellà-Prat, amb aquesta
plourà.
Previsió de pluja.
S'espera pluja. A les 9 de la nit s'espera pluja
doncs,
a Cornellà.
Doncs miri, Puado, que està a la llista de convocats, es mullarà, perquè jugarà Igrajera, que no està a la llista de convocats, però que suposo que anirà al camp, doncs podrà anar amb gabardina i es mullarà menys. Li recordo el que venim comentant. Cumbula i Omar amb 4 targetes grogues, si veuen una més, es perdrien el derbi de Montjuïc. I escolti, fa una estoneta ha començat la roda de premsa de Michel Sánchez, prèvia a Las Palmas Girona, també de demà, a 6:45 de la tarda al Gran Canària. No arriba Abel Ruiz, sí arriba Van de Beek, sí ha entrat a la llista Dali Blin. Ivan Martín, entre 2 i 3 setmanes de baixa, informa el club per una lesió muscular.
Una altra més.
Sí, i en seran moltes més, perquè tal i com va la temporada i tal i com va el calendari,
sí.
Doncs, escolti, com diria aquell, ahí tenéis el calendari que habéis dissenyat. En bàsquet tenim un Barça-Esbel d'Eurolliga, al Palau Blaugranà, amb poliesportiu victòria i del Barça davant del Magdeburg a la Lliga de Campions d'handbol, i tenim la prèvia de la Supercopa d'Europa d'hoquei patins a Portugal amb l'Igualada com a representant català.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Bon cap de setmana. Porta per aigua avui a Cornellà, eh?
Bueno, sí, i amb paraigües ho celebrarem la renovació de l'equip d'esports, de deportes a la COPE, fins al 2030. Moltes gràcies.
Felicitat a tots, eh? Molt bé, eh?
Bueno, però preferim el Paco, el Lama...
I a tu, per la part que et toca.
I a mi, per la part... Jo poso el granet de sorra...
Les maquinàries funcionen amb totes les peces. Amb totes les peces funcionen les maquinàries. Les grans i les petites, amb totes. José Luis, gràcies.
3:05 de la tarda amb Joan Balllori.
Correcte, això no va dir. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Balllori. De seguida parlarem d'aquests temes... que jo estava reticent, estava aguantant a veure si parlaven o no parlaven del tema, però crec que és un bon moment per xerrar. De la vivenda. Ja sabeu, entre les sindicats de llogateres, els lloguers, la manca de vivendes, preus que es disparen, els preus que es pugen, la promesa de la Generalitat d'ampliar el parc d'habitatge públic i tot això per intentar controlar els preus, igual és el moment de xerrar. Fins a quin punt tot això és veritat o no? Fins a quin punt tot això es pot fer o no? Mira, s'ha publicat un informe i l'ha fet UB Valoraciones, que diu que el preu de la vivenda, el preu de l'habitatge... pujarà més que l'IPC fins al 2029. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça,
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tenemos órdenes.
En el caos de la China de principios del siglo XX...
De no contraatacar.
Permanecer neutral es imposible.
Nuestro objetivo será rescatar a los misioneros de China.
Steve McQueen.
¡Ordene atacar! Si lo que quieren es la guerra, ¡que empiece aquí y ahora!
El Yangtze en llamas. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics, en 13.
El preu de la vivenda, el preu de l'habitatge, pujarà més que l'IPC fins al 2029. És un estudi que s'ha publicat sobre el preu que puja ara. És que ja és difícil, és que estem parlant d'una llei d'oferta i demanda i estem parlant de que possiblement aquí les administracions haurien de posar mà, primer, en donar seguretat a conformar el lloguer als propietaris. Això per començar, donar una seguretat jurídica i després, que és una de les mancances, i després una ampliació del terra per construir. És que si no hi ha per vendre, pugen els preus, és una qüestió clara. Però, sabeu, una de les grans pors que hi ha és que ens situem un altre cop en un mercat immobiliari previ a la gran esclat de la bombolla del 2006-2008. Recordeu? Doncs en quina situació estem ara i com pujaran aquests preus i, sobretot, què s'ha de fer per baixar-los, realment. En parlem amb el senyor Germán Pérez, que és president de UV Valoraciones, que és l'empresa que ha fet aquestes valoracions, aquest estudi. Germán, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y siguen subiendo el precio de la vivienda. ¿Habéis puesto el tope hasta 2029 o es que no os atrevéis a ir más allá en el estudio?
Bueno, es muy difícil hacer una predicción tan a largo plazo, pero en este caso estamos bastante seguros, ¿vale? Porque el gran problema es el déficit que tenemos de viviendas, sobre todo en una serie de zonas, ¿vale? No es general en toda España, pero es verdad que esas zonas son las más activas inmobiliariamente y de alguna forma arrastran a todo el país, ¿no?
Supongo que estamos hablando de zonas como Barcelona, como Madrid, zonas muy tensionadas en cuestiones de vivienda.
Sí, es Madrid, Barcelona, algunas zonas turísticas, las islas, están en un caso parecido, ¿no? Málaga, Alicante.
Y cuando,
pero poco más,
Claro, cuando hablamos de subir el precio de la vivienda, ¿estamos hablando de hipotecarse como se hizo en el 2008, cuando aquella, antes de la famosa crisis del ladrillo y demás, que se firmaban hipotecas que casi tenían que pagar los hijos o los nietos? Era una cosa, yo diría que casi demencial. ¿Se puede llegar a este nivel?
No estamos en esa situación. Digamos que la burbuja gigantesca que se produjo y que explotó en el año 2006-2007, más o menos, estaba creada sobre todo porque los bancos estaban dando más dinero de lo lógico, ¿no? Yo creo que había una inyección de dinero en el sector. Esto no ha ocurrido en los últimos 15 años, todo lo contrario, ¿no? A partir de ese año 2006-2007, las entidades financieras han drenado dinero, han quitado, ¿no? Han estado cobrando deudas. Y durante todo el ciclo anterior, del 2014 hasta ahora, pues de hecho la deuda general de las familias con las entidades financieras ha descendido, es decir, no ha habido un incremento, ¿no? La situación actual es diferente. Además, estamos comparando precios de épocas muy distintas. Claro, un precio del año 2006 y el de ahora no tiene en cuenta todo lo que ha cambiado el IPC. Cuando lo vemos en moneda constante, estamos bastante por debajo todavía a nivel nacional y solo hay unos pocos sitios donde se está cerca. De hecho, solo en Baleares se está cerca de ese pico.
Caray. ¿Y qué hay que hacer para equilibrar todo esto? Porque, claro, estamos hablando de acceder a la vivienda. Y con todo lo que ello implica de entrada un proyecto de familia, por ejemplo. Ostras, ¿cómo se equilibra todo este...?
Bueno, no es fácil. Quiero decir, no es fácil porque llevamos 15 años sin apenas construir viviendas y eso no se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Yo casi siempre esperamos una varita mágica que nos lo arregle instantáneamente, pero no hay ninguna genialidad que lo arregle, nada más que empezarse a poner a trabajar y a construir. Y eso no se puede improvisar de la noche a la mañana. Por eso nos hemos atrevido a decir que al menos durante 4 años subirán, porque no creemos que la solución pueda llegar antes de 4 años. Y yo creo que somos optimistas diciendo 4 años, ¿vale?
Caray, 4 años, sí, yo creo que es demasiado optimista todo esto. Supongo que son las administraciones las que tienen que intervenir en todo esto, ¿no? Principalmente, para echar una mano, ¿o no? ¿O cómo? ¿Qué bases hay que poner?
Bueno, yo diría que lo mejor que podrían hacer las administraciones es apartarse, ¿no?
Esto a menos es... intervengan, todo irá mejor, ¿no?
Sí, francamente. Quiero decir que son un freno, en realidad, más que otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí, en estos momentos, las entidades han cambiado otra vez el chip. Ya no están en una situación de no desear dar créditos, como ha pasado en los últimos 15 años, sino que ahora quieren darlos, ¿vale? Los quieren dar con sus garantías, en fin, ¿no? Pero ya hay una voluntad, digamos, de invertir en el mundo inmobiliario, que antes no había, hace un año, por ejemplo, o hace dos, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos un problema de capacidad de construcción, pero que se arreglará haciendo las inversiones necesarias, sobre todo apostando por la industrialización, ¿no?, de la construcción. No queda otra solución con lo que tenemos ahora mismo en marcha, ¿no? Pero bueno, pues las administraciones son más un freno que una ayuda, ¿no? Y sobre todo el tema de las licencias, el tema de la falta de suelo, es un tema sobre todo a nivel municipal. Pero lo que yo pediría a las administraciones es que, por favor, que no estorben. Esto sería el dato principal.
Sí, sí, es interesante y seguramente muchas personas comparten lo que estás diciendo. Pues veremos a ver qué tal está la situación, porque básicamente sigue siendo algo básico, ley de oferta y demanda. Supongo que de eso depende todo.
Sí. No, esa ley es una ley natural y no se puede cambiar.
Es así. Pues, señor Germán Pérez, presidente de V Valoraciones, pues muchas gracias por comentar con nosotros este estudio que habéis hecho sobre los precios de los pisos y de la vivienda. Muy amable.
Encantado.
Un placer. Doncs d'això tindrem temps per parlar, eh? Fins a ser fins i tot una mica pesadets, perquè ho mirarem i ho s'enfocarà des de molts punts de vista. I queda molta feina per fer. Va, que és divendres i avui de seguida parlarem de recomanacions de cinema aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53. Y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Yo sé que te quiero.
És el moment de parlar de cinema, és el moment... Mira, i a més, amb l'anunci de pluges per aquest cap de setmana, és igual, és un bon moment o per quedar-se a casa mirant pel·lis o per anar a les grans sales de cinema, doncs allà està tancadets veient una bona pel·lícula. No sé quines novetats ens portarà. Parlem i donem la benvinguda al Tyson Cao, el nostre crític de cinema, una persona que es podria passar mesos tancat en un racó d'una sala de cinema de versions originals cridant allò de mi tesoro. Com estàs, Tyson, benvingut.
Bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Bueno, encantat de parlar amb tu.
Tens raó. Jo no tindria cap problema, eh?
No, ja ho sé,
de fet,
ho sé.
A l'època de la pandèmia, jo que visc sol, doncs, o sigui, em vaig endullar a veure pel·lícules i no vaig parar.
No, no va millorar gaire la teva salut mental, però bé, és una qüestió que almenys va fer que la cosa anés millor, no?, lo de la pandèmia.
Home, ja et dic, jo estic desitjant que...
que hi ha altra pandèmia.
Sí, sí, ho estic desitjant.
Per veure pel·li sense parar. Bé, escolta'm, què es portes avui, Taisan?
Doncs mira, avui és un dia de no gaires estrenes de renom. El que trobarem seran pel·lícules una mica, entre cometes, menors, i que, a més, com que estem a prop de Halloween, doncs tinc una prèvia que és una sèrie, però és una sèrie que la comentaré, doncs, per no recomanar-la, perquè és força desconcertant i no crec que agradi gaire, excepte als fans, molt fans de la ciència-ficció. T'estic parlant d'una sèrie de nova de trinca que es diu Shatter Belt.
So, kitchen this way?
Yeah.
It's just you here today. Me and...
Per algun motiu en concret ens has volgut deleitar amb la versió original? O és que no has trobat la doblada?
És que no hi ha versió doblada.
Què dius? I... O sigui, comencem amb una cosa com aquestes?
Bueno, vull dir, no hi ha versió doblada del tràiler.
Ah, vale, del tràiler. Ostres, no em fotis aquests sustos perquè... perquè ja... Dic, si aquesta és la... Sí. Com serà la següent? No hi ha doblada del tràiler, però sí estarà doblada al castellà, no?
Sí, comencem bé, no? Comencem bé. Comencem forts. Doncs mira, això és una... Bueno, Shatter Belt la podem trobar a la plataforma Filmin i és una sèrie episòdica. Sí? Són quatre... O sigui, es veu d'una tacada, però encara que sigui curta, és força dura de veure, eh? O sigui, són quatre capítols de 27 minuts. Només cada episodi. I és una sèrie que està dirigida pel James Ward Birkitt, que és el director d'una de les pel·lícules de ciència-ficció més llaureades dels últims anys, que es diu Coherence. La gent que li agrada...
Sí, digues.
Sí. Sí, de què va aquesta sèrie?
Sí, te n'ho va preguntar de què va, sí.
És una mena, per explicar-ho així, doncs, que la gent ho entengui, un Black Mirror 2. Black Mirror és una sèrie que ens parla de temes filosòfics de la ciència-ficció des d'un punt de vista de la distopia propera. És a dir, un futur proper en la qual doncs, hi ha elements de la tecnologia o dels medis que ens influeixen i ens fan doncs, tenir dilemes morals. Per exemple, doncs, què passaria si tinguéssim unes lents de contacte que ens permeteixin gravar tot el que passa, no?
O quina meravella.
Com, per exemple, bueno, quina meravella o no, clar. D'això va Black Mirror, no? Del conflicte. I això és una influència molt gran, es nota, en aquesta sèrie. Són històries curtes que intenten el mateix, però... són episodis molt confusos. Per exemple, el primer, te'n recordes de la pel·lícula... Bueno, qui no es recorda, no? De Terminator.
Sí, home, sí.
Recordes de la pel·lícula... Bueno, qui no es recorda, no? De Terminator.
Sí, home, sí.
Amb l'Skynet,
sí.
L'Skynet que domina doncs, tots els robots del món i que lluita contra la humanitat. Doncs el primer episodi ens trobem una mena de... No queda molt clar. Una mena de Skynet que vol dominar... A qui vol dominar? La intel·ligència artificial, que això doncs, ja ho tenim, o sigui, ho tenim al nostre dia a dia, està dins d'una casa i on està? Està a la nevera? Està a la rumba? No hi ha poder a l'univers, no?
Estic a punt d'anar a buscar un alcacerse aquí al botiquí de la ràdio perquè estic... El cap comença a bategar-me d'una manera important amb això, eh?
Sí, sí, per això ja et dic que és una sèrie complicada. Vols un canvi de registre?
Sí, sisplau, anem a per la segona, a veure si així ja... Sí, perquè aquesta primera... Ostres, és sí, com una sopa d'all que deixes 3 setmanes a fora de la nevera. És una cosa així,
sí, sí.
Molt espessa, eh? Va. La segona sí, que tenim, què és? Sí. Què és?
Doncs mira, fem un canvi de registre, un canvi de registre total i absolut. Ens anem a una pel·lícula infantil d'animació per veure-la en el cinema. Aquesta es diu Dalia y el libro rojo.
En el comienzo siempre están las ideas. Algunas grandes, otras más pequeñas.
Menos mal, Taisan Kao, que has traído una película adecuada. M'encanten aquestes tornades d'anar i pujar aquesta muntanya russa cinematogràfica. Hola, queridos amiguitos. És que, a més, comença com tots els contes, no? Hola, queridos amiguitos. De què va tot això? Què és això?
Doncs és un conte, és un conte.
Oh, m'encanta, m'encanta.
Una pel·lícula, perdona, de 90 minuts,
sí,
per tots els nens, dirigida pel David Bisbano, una pel·lícula doncs, d'animació en 3D, d'origen argentí, però bueno, és una coproducció entre, fixa't, Argentina, Perú, Colòmbia, Espanya i Equador.
No puede salir nada bueno esto. No puede salir nada bueno de una mezcla así. Entre uns i altres no puede salir, no sé.
Sembla les Nacions Unides.
Sí.
No està malament, no està malament. No està malament. Als nens els hi agradarà i fins i tot doncs, als pares també els hi pot agradar. És una història doncs, força clàssica en la qual la protagonista és una nena que és la filla d'un famós escriptor que doncs, escriu un llibre i en aquest llibre doncs, li vol fer un homenatge a la seva filla i l'encarna en la figura d'una cabra.
Uh-huh.
I aquest pare es mor i les figures que estan a dins del conte s'emprenyen perquè diuen bueno, aquesta història no té final. I el que fan és segrestar aquesta nena i portar-la al seu món perquè, doncs, enmig d'un munt d'aventures, doncs, acabi la història perquè no pot quedar, doncs, inconclusa.
Vaja, molt bé. Als nens suposo que els agradarà portar aquesta barreja entre món real i món de fantasia,
sí,
suposo, no?
Sí, recorda una mica doncs, fins i tot físicament a la pel·lícula Coraline, Los Mundos de Coraline, que doncs, era una pel·lícula de stop motion dirigida pel director de Pesadilla, bueno, o Malson abans de Nadal. Un clàssic.
Taisan Kao, crític de cinema. Escolta, sí, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
I amb aquestes recomanacions de cinema ja arribem pràcticament a les 2 de la tarda. Recordo que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Recordeu, vigileu el temps, que ve remogut, i sobretot demà, molta atenció si heu de circular, preneu i us informeu primer de com està el temps, perquè el Servei Català de Meteorologia doncs, ha activat una alerta, sobretot per demà, dissabte pel matí, una alerta important per intensitat de pluja. Arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.